Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 4, us parla Abel Font. Notícies. Aquest dimecres es compliran 150 anys del naixement de Caterina Albert. Per a commemorar-ho s'ha programat una sessió especial de l'espectacle Solitud 360 graus a la plaça de l'Església. Inicialment s'havia programat o s'havia iniciat per demà, vigília de l'aniversari, i finalment s'ha ajornat fins a dissabte a causa de la previsió meteorològica. Parlarem d'aquest aniversari i parlarem també de tots els actes previs i del dia de la Diada Nacional de Catalunya en l'obertura de l'informatiu local d'aquest dilluns 9 de setembre. Un informatiu que s'avança a partir d'aquesta setmana a les 6. Fins ara s'emetia a les 7, la temporada passada, la temporada d'hivern s'emetia a les 8, ara ho avancem fins a les 6. Amb aquests continguts, a banda del que hem esmentat, notícies com l'amor a 71 anys del pintor Ramon Pujol Boira, prolífic integrant del grup 69 empordanès, residia a Albons des de 1976, on hi tenia també el seu estudi. Activitats del cap de setmana passat. El Cor País Meu ha portat a l'Escala, a la sala d'actes del CER, l'espectacle Exili, cançons en escena. Una versió actualitzada d'un espectacle que fa pràcticament una dècada que gira per escenaris d'arreu del país. A l'agenda d'activitats, encesa del foc de la pau a la manera tradicional amb rajos solars, demà dimarts a les 12 del migdia, audició de sardanes amb la principal de l'Escala a les 8 del vespre, la marxa de torxes per la pau a partir d'un quart de 10 de la nit. En dimecres, Diada Nacional de Catalunya, acte institucional a la plaça de l'Ajuntament a les 11 del matí, amb actuació musical a càrrec del Cor Indica. Dissabte, 24a, trobada de barques de vela llatina, a partir de les 11. Concert dels clàssics L'Escala Empúries, a les 7 de la tarda, a la mateixa hora que reprèn el segon cicle de Rally amb Salero, actuació dels Tres de Ronda, a l'Alfolí de la Sal. I a les 10 de la nit, representació de Solitud 360 graus a la plaça de l'Església. Ha començat una nova temporada esportiva al Futbol Club L'Escala. Debuta a Primera Catalana amb victòria per la mínima al camp del Júpiter. Un gol d'Ignasi Massó a les acaballes del partit va marcar la diferència. Ens ho explicarà en detall Ivan García dins el Zona Mixta, que s'emetrà just al final de l'informatiu local. Ara, el Far, avui primer programa de temporada. Repàs a l'estat de la mar, del dia, tema del dia, tot això a la primera hora, i notícies tractades des d'Òptica Escalenca, com el premi al projecte Life Platera de l'Estartit, que és reconegut per la ONU, l'Organització de Nacions Unides, a l'espai interactiu, iniciatives mediambientals a les plages. Avui, entre d'altres, es parlarà de la Xiringuito de Cala Mungó, que canvia o regala un got de cervesa a canvi d'un got ple de burilles que portin els banyistes. De tot això se'n parla en aquest magazín de 4 a 6. De 6 a 7, continguts locals. A les 7, el next vespre, i a partir de les 8, la franja musical. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. Això és Ràdio L'Escala.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Que llarg se'ns han fet aquest mes i mig, aquestes 6 setmanes, veient com passaven coses a la Mediterrània sense poder-les explicar. El comentari més maco que ens han fet va ser una senyora que tot just ara fa uns dies ens deia: aquest estiu que he estat a la platja i que he tornat altre cop allà on estiuejo, m'he adonat del molt que he après amb vosaltres al llarg de la temporada passada, de platja, de sostenibilitat, de medi ambient, de peixos. Probablement és, repeteixo, un dels missatges més agraïts i més agradables que ens han fet arribar al llarg d'aquestes setmanes. Com esteu? Ben trobats? Tornem des del Far. Encenem novament la llum del Far amb la voluntat d'acompanyar-vos cada tarda de 4 a 6. De 4 a 6, si més no des d'ara i fins al desembre, no, una hora menys, no perquè expliquem menys coses, sinó per anar directes a l'arrel de les qüestions. De 4 a 6 estarem amb tots vosaltres, novament, de dilluns a divendres, explicant-vos tot allò que té a veure amb la Mediterrània i que va més enllà del que és estrictament el mar. Va més enllà del que és estrictament la sostenibilitat, la biodiversitat, la navegació. És tot això i la cultura, la manera de veure el món, la manera d'entendre el país. Vaja, el que portem explicant des del passat setembre i que novament portarem a l'antena de la vostra ràdio local cada tarda a l'equip de sempre. Per tant, saludo en nom dels companys, en David Valverde i en Juanjo López, al control tècnic. La Judit Castells, des de les Terres de l'Ebre, en Daniel Rodríguez, des de la Costa Daurada, l'Ivan Fernández, des de la zona del Garraf, Barcelona, la Cristina Cantal, des de la Costa Brava, la Isabel González, des de la Costa Central, Barcelona, Maresme, i qui us parla, en Josep Maria Cano, que estarem novament amb tots vosaltres cada tarda amb la voluntat d'acompanyar-vos i de que comuniqueu amb nosaltres. Si us sembla, no li donem més voltes i ens posem en sol. Vinga, benvinguts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I sembla que el temps, la meteorologia, la sostenibilitat, el medi ambient, tenia ganes de que arribéssim, perquè ho ha fet omplint-nos d'informació. Estem una mica espantats, no us enganyaré. Hi ha un munt d'avisos que fan referència als aiguats que s'esperen aquesta mateixa nit, aquesta mateixa matinada, i que afectaran el país en diferents punts i en diferents intensitats des d'avui a les 12 de la nit fins, diuen, les 8 del matí de dimecres. I s'esperen ruixats en algunes zones de fins a 100 litres per metre quadrat. Volem parlar i que ens ho aclareixin. Per això saludem a aquesta hora de la tarda a la Montse Font, que és responsable de Guàrdia de Protecció Civil. Montse, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
No sé si tenim motius per estar espantats o no, perquè, vaja, es parla de molta quantitat d'aigua en molt poc període de temps.
Sí, parlem d'intensitat, que ja dona la feina, i també d'acumulats, de pluges, per tant, d'aquestes quantitats que deies, de més de 100 litres. El que passa que ens fa molta besarda, doncs, veure la situació, sobretot d'aquesta matinada, amb que, a més, no només serà la intensitat, que hi pot haver pedregades, que va acompanyat de fortes ratxes de vent i també de lo que seria els llamps, de lo que seria propi d'una tempesta d'aquestes d'hivern ja, sinó que, a més, també demà al matí, després d'una com una petita treva, doncs tornarà a reiniciar-se, i això sembla ser que es tornarà a produir al migdia. Clar, al migdia doncs, ens pot agafar tots ja amb desplaçaments, amb sortides, i per tant demanem molta prudència perquè ens fa patir molt el tema de les zones inundables, dels torrents, de les rieres, totes aquestes zones que normalment són seques i aquests dies doncs, pot ser que baixin de sobtades i molt plenes.
Per contextualitzar l'entorn geogràfic, es parla en l'avís de les comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona, per tant parlem del Barcelonès, la Selva i el Maresme, això aquesta matinada, i demà al matí es parla de la Catalunya central, comarques de Tarragona i també de l'Empordà.
Sí, a veure, els ruixats estaran a tot Catalunya demà, exceptuant a Terres d'Ebre, que els hi començarà ja a finals de lo que seria l'horari de demà. La resta comencen aquesta nit i aniran doncs, fregant tot Catalunya. Com deia, fins demà al vespre no arribaran amb força a Terres d'Ebre. Però on preveiem que pot generar més risc és efectivament el que seria la zona litoral i prelitoral de la Catalunya central, tocant també part del que seria el Tarragonès, sobretot allà compta amb la intensitat i els forts vents, i el gironès amb l'acumulació i la intensitat. O sigui que sí que tenim una franja, se'ns fa difícil determinar zones concretes, però com dèiem, litoral i prelitoral, i ens agafa una bona extensió de zona on dèiem rieres, torrents, rius. A més, demà se'ns complicarà amb l'onatge i amb el vent de mar. Per tant, aquestes torrenteres, aquests rius, els hi costa molt desembassar i pot ser que en zones que de forma freqüent i es produeixen inundacions, doncs demà siguin repetitives, tot i que encara, com aquell que diu, no m'ha arribat encara una tardor plena, però ja ens arriba aquesta situació meteorològica.
Deixa'm acabar preguntant-te precisament per l'onatge al mar. Onades de fins a 2,5 metres i forts cops de vent. És evident que la recomanació sempre és que defugiu els espigons, les zones portuàries elevades, etc etc. La mania de la fotografia, com he explicat moltes vegades, intenteu defugir-ho, però també gent que navegui, no? Gent, pescadors o gent que visqui de la navegació, precaució perquè hi haurà mar de fons.
Hi haurà mar de fons, hi haurà fort onatge i hi haurà molt vent. O sigui que no només cura tot el que és la zona litoral perquè pot quedar afectada i perquè pot, doncs, fins i tot caure arbres i veure's afectat el que seria la zona dels passejos, sinó també, jo ja no diria la gent que viu de la pesca, sinó inclús les activitats recreatives que encara s'hi fan aquests dies, perquè encara hi ha gent que està de vacances. Per tant, demà és un dia per evitar al màxim demà i demà passat, eh? Fins i tot l'onatge s'allarga fins al dia 11 de setembre. Per tant, molta cura i a poder ser evitar tot el que són les activitats aquestes, diríem, més lúdiques, no? Perquè doncs poden tenir conseqüències.
Doncs aquestes són les recomanacions que fem i l'avís que fem per a aquella gent que, bueno, que hagi de fer activitats no només a la costa, sinó que visquen aquestes franges que hem explicat. Montse, per qualsevol cosa, estem en contacte. Moltíssimes gràcies i que tingueu poca feina.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, bona tarda.
Connectem amb l'actualitat.
Doncs aquestes seran, sens dubte, les informacions del dia d'avui, del dia de demà. Per una banda, aquesta situació meteorològica complexa que ens ve aquesta propera nit, i per l'altra, l'inici del curs escolar, que ja ha començat a generar moltíssimes informacions, algunes d'elles en forma de roda de premsa, i és que Comissions Obreres diu que falten uns 3.000 docents i que s'han d'invertir 8.500 milions d'euros en 10 anys per estar al mateix nivell d'en fa 10, no? També. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, el sindicat, com tu bé deies, ha fet roda de premsa aquest matí per valorar l'inici del curs escolar i presentar els reptes i les línies d'actuació pertinents. Segons les dades aportades pel sindicat, es necessiten 3.000 docents més per mantenir el nivell del curs escolar de l'any 2010-2011, i pel que fa a les inversions, Comissions Obreres assegura que en 10 anys s'han deixat d'invertir 8.527 milions d'euros, el que suposa gairebé el pressupost de 2 anys sencers. Aquestes xifres evidencien, segons el sindicat, que l'educació no ha estat una matèria prioritària per cap dels governs de la Generalitat dels últims anys, i és per això que insten al govern actual a aprovar uns pressupostos, diuen, socialment justos. Els portaveus del sindicat asseguren que ha estat la professió dels treballadors la que ha evitat que aquestes retallades condicionessin la qualitat de l'ensenyament. Uns docents que enguany han vist augmentades les seves places, tot i que continuen tenint un dèficit de 3.200 professionals. Durant la roda de premsa també han posat de manifest la dificultat que tenen algunes escoles per educar en llibertat. Alhora han demanat més concreció dels criteris de correcció durant les oposicions i que apostin més clarament per la formació de les persones adultes. Recordem que la llei d'educació fixa que s'ha de destinar un 6% del PIB català a l'ensenyament, un objectiu que, pel que fa a Catalunya, de moment mai s'ha assolit.
Doncs veurem que en respon a tot això al departament, que suposo que també farà roda de premsa. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
I molta atenció als que circuleu per la P7 aquest proper cap de setmana. De fet, de dijous a diumenge, perquè m'agradarà saber què en pensen de ser objecte d'una prova pilot, gairebé sense saber-ho. Cristina Cantal, i és que es provarà la fiabilitat dels vehicles autònoms, no?
Exacte, el projecte europeu InfraMix provarà, com bé deies, de dijous a diumenge d'aquesta setmana la tecnologia per a vehicles autònoms al tram de l'AP7 entre el municipi empordanès de Vilademuls i Salt. L'objectiu d'aquest estudi és observar el comportament entre vehicles connectats i vehicles convencionals en aquest tram de 20 quilòmetres de llargada. Per tal de comprovar com reacciona un cotxe autònom a la tecnologia 5G que s'ha instal·lat en aquesta autopista, es provaran 4 escenaris diferents: retencions, obres, desviaments i senyalització. I per dur a terme aquesta prova pilot s'utilitzarà un vehicle convencional, però que funcionarà com un d'autònom.
I I atenció, perquè descobrim un nou tipus d'ocupa, és l'ocupa per afició, i és que el Baix Penedès, en concret Cunit, està estudiant tallar l'aigua als ocupes que no ho siguin per necessitat. Si no són per necessitat, deu ser per afició, Ivan.
Es tracta d'una de les mesures que vol implantar l'Ajuntament de Cunit en el marc d'un pla d'actuacions per reduir les ocupacions il·legals. Segons el govern local, les actuacions es volen centrar en els casos que no estiguin dins del circuit de serveis socials i en els que es detecti que l'ocupació no és conseqüència d'una necessitat. L'alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, afirma que no es pot transmetre a la societat que aquestes actuacions entren dins de la normalitat i que, per tant, l'objectiu és ajudar les famílies, diuen, que realment tinguin dificultats. Carreras també ha avançat que aviat es reuniran amb entitats bancàries per conèixer l'abast de les seves borses d'habitatges i per poder començar a treballar en aquest pla d'actuacions.
Doncs veurem quina rebuda té aquest pla d'actuacions i realment com s'implementa damunt del territori. Gràcies, Ivan. Fins ara.
Fins ara.
I a Tarragona, més enllà de l'11 de setembre, ja estan amb aquella ferum de festa. I és que el divendres comencen els actes de Santa Tecla, la Festa Major de Tarragona. Enguany volen evitar la venda d'alcohol a menors. De fet, cada any volen evitar-ho, però enguany el que faran serà reforçar els controls als bars i als comerços. Daniel.
Sí, l'Ajuntament reconeix que les festes estan molt alcoholitzades, per això incidiran en el control de la venda d'alcohol a menors i també fora d'hores. Però també en els punts on es produeixen habitualment els famosos botellons i en els espais amb més concentració de públic. Ho ha explicat avui Javi Puig, portaveu de l'equip de govern de Tarragona.
Sabem que els botellons no estan permesos i cal posar-hi ordre. A més d'això, controlarem la venda d'alcohol no autoritzat, perquè és fora d'hora o perquè es fa a menors. I això no només va dirigit als bars, això va dirigit també als establiments que venen productes d'alimentació i venen també alcohol fora d'hores.
Puig ha fet l'anunci avui avançant també que s'incrementaran el nombre de lavabos mòbils que s'instal·laran als carrers de la part alta de Tarragona. I atenció, com a novetat, per facilitar l'accés dels veïns dels barris del centre de la ciutat, on se celebren la majoria dels actes festius, es crearà una nova línia de bus urbà.
Doncs veurem com van aquestes festes de Tarragona, que per cert són les primeres que s'han de fer amb l'Arena Plaça, amb tota aquella polèmica que hi va haver al voltant dels crits, que sí, els crits, el volum de so, la música, veurem com ho bandegen tot això, no?
Imagino que com que és festa major i normalment solen ser èpoques de convivència, no hi haurà massa problemàtica, a més la majoria d'actes són a l'aire lliure, però sí, encara que segueix el problema de la Tarragona Arena Plaça damunt la taula,
Doncs serà una de les qüestions que haurem d'anar seguint. Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins ara.
Bé, com hem anat seguint aquests darrers dies tota la polèmica al voltant dels correbous a les Terres de l'Ebre, una festa tradicional que d'alguna manera s'ha volgut preservar en aquesta zona del país, però que ha tornat altre cop a ser posada a l'ola després dels accidents mortals que hi ha hagut aquests darrers dies. Judit Castells, com ho esteu bandejant això per aquí?
Doncs perquè les protestes i denúncies de les associacions animalistes creixen durant l'estiu quan se celebren la majoria d'activitats taurines a les Terres de l'Ebre. Enguany la controvèrsia és més intensa pel vídeo d'un bou que havia estat en posta que se va viralitzar i tot i que lluny de les Terres de l'Ebre a Vidreres un bou va saltar a la graderia de la plaça i va ferir almenys 19 persones del públic. Les organitzacions antitaurines han aprofitat aquest moment de ressò mediàtic per un cop més exigir al govern de Catalunya la prohibició dels correbous. Les associacions taurines però remarquen que això són fets puntuals i que a l'Ebre la festa és més viva que mai i que se respecten tots els requisits que dicta la llei. Mentrestant, el govern català aposta per un debat sobre aquests espectacles, assegurant que s'ha de fer des del territori i amb el territori.
Doncs veurem com es tanca aquesta polèmica, que un dia d'aquests ens hi hem d'aturar, i evidentment també mirar-nos des del far. Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
Hi ha coses que ni canvien ni s'arreglen. Malauradament, els desausis segueixen estant a l'ordre del dia. Potser no amb tanta intensitat com fa 5 anys, però evidentment se segueixen produint desausis i intent de desausis, malgrat una llei que s'aplica de manera desigual. Una de les qüestions que ens ha estat preocupant durant tot aquest estiu i que demà té un punt d'inflexió és el desnonament que havia previst pel passat dia 31 de juliol. Va ser el dia en què la Ingrid i el seu fill de 5 anys varen ser desnonats de casa seva per segona vegada en un any i mig. Des d'aleshores ençà, la Ingrid porta vivint amb una tenda de campanya instal·lada a la plaça de l'Ajuntament de l'Hospitalet per fer evident la seva situació, que és molt semblant a la de moltes altres persones. Demà a les 10 hi ha convocada una acció sorpresa. Demà dia 10 a les 12 hi ha convocada una acció sorpresa a la plaça de l'Ajuntament de l'Hospitalet per visibilitzar aquesta situació. Volem parlar precisament amb l'Ingrid León. Ingrid, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Un mes i mig que gairebé ja acampada a la plaça de l'Ajuntament de l'Hospitalet sense una solució satisfactòria.
Sí, hoy a los 41 días del 31 de julio que me desahuciaron de un piso que pertenece a la banca de Cuchabán y nada, me dejaron en la calle y el piso tapiado. Hasta ahora no, de parte de la alcaldesa del hospital o del ayuntamiento de Hospitalet, no hay ninguna alternativa habitacional justa. O sea, sigo aquí, estoy reivindicando un derecho y voy a seguir aquí.
¿Qué es una alternativa habitacional justa?
Una respuesta satisfactoria, lo que estoy esperando. O sea, una respuesta a un derecho que no se cumple, que es el derecho a la vivienda.
De fet, a tu et desnonen amb un infant a càrrec, quan de fet hi ha una llei que prohibeix que això es dugui a terme. És a dir, a les cases on hi viuen infants no poden ser desnonades si no hi ha una alternativa plausible.
Claro, tengo el niño, me hizo recién el jueves 5 añitos, soy una familia vulnerable. Pues como todo, digo yo, la vida es una noria. Hoy estás arriba, mañana no sabes dónde caes. Hace 2 años pues tenía un trabajo fijo, una nómina fija. Soy una madre monoparental, es la palabra, que aunque el carnet pone monoparental, pero soy papi y mami del niño. Y en su día, pues claro, el primer desahucio, bueno, creo que igual por las redes, ustedes saben que es un segundo desahucio en un año. Y es cuando he decidido acampar y digo, no, esto no puede ser. Y además que llevo el apellido León y me identifico con esa fiera que me refiero al animal, no de león. Y digo, pues ahora voy a sacar las garras que llevo y voy a ir donde tengo que ir. O sea, con educación y con una ley, pues a pedir que se cumpla un derecho.
De fet, el teu cas no és l'únic. Tu ets l'única que de moment ha decidit acampar a la plaça de l'Ajuntament de l'Hospitalet o acampar a Constàncies, però casos com el teu a Barcelona i a Tarragona i a Girona n'hi han molts i malauradament cada dia.
Claro. O sea, ellos dicen, servicios sociales y el ayuntamiento, que al día, claro, es como, bueno, esto ustedes saben que está el orden del día. Hacen desahucio con familia, con niños, con bebé en brazo, con gente mayor, con gente con... Un mes antes que me manden a la calle, pues yo vi, se me sacaron, bueno, las lágrimas, vi una señora en Plaza de San, una vecina aquí de Barcelona, con creo que la señora eran 75 años, 85, y digo, Dios, no puede ser. Y yo no me esperaba, porque claro, yo estaba luchando por un alquiler social, a mí me gusta pagar, ¿vale? Ahora es una situación mala, y entonces tengo que pagar de acuerdo a mis ingresos. Entonces siempre he pagado, antes de estar en este piso que era del banco este de Custodán, 2 años estaba ese piso, lo liberamos. Ese piso estaba cerrado, o sea, con muchos aquí, muchos pisos de banco, yo me refiero de banco, están cerrados, como el que ese día yo ocupaba ahí en Rafael Campalán, el del banco, me echaron como perro, tirándote las cosas y todo. Y el piso está tapiado, o sea, yo no voy a volver a ese piso, pero ya me gustaría que que otra familia en la necesidad, en la misma necesidad mía, lo ocupen. Vale, però el pis està tapiado. Tapiado és el pis.
Demà fareu, demà al migdia, a les 12, fareu un acte per evidenciar la teva situació, que és la de moltes altres persones, repeteixo. En què consistirà?
Bueno, yo lo, como, bueno, te he dicho antes, son 41 días, yo estoy esperando, claro, lo más duro fue, bueno, el mes de agosto, el calor, el sofoco, el niño, me lo cuida una compañera de la PAO, bueno, estoy reivindicando un derecho con el apoyo de los compañeros, bueno, mi familia era, digo mi familia de la PAO porque yo independientemente no tengo familia y si la tuviera tampoco la molestara, ¿sabes? Soy muy independiente, siempre he sido independiente. Entonces, yo aquí nada, yo estoy esperando pues que se solucione y de aquí no me voy a mover, o sea, como digo yo, hasta las últimas consecuencias, o sea, estoy esperando que se solucione, no sé, hoy, bueno, hoy, no creo que no mañana, pasado, pero que aquí seguiré.
Ingrid, ¿y mañana sabéis qué vais a hacer a las 12 del mediodía en este acto que...?
No, no, yo lo que sé que será, bueno, pues, perdón, usted sabe, dicen una reunión, pero eso ya mis compañeros, pues... Vale.
Ya lo
quedan en un sitio exacto y...
Brevemente, una última cuestión. ¿Tienes fecha de finalización? Es decir, ¿tú estarás aquí hasta que te lo arreglen o tienes en mente abandonar esta...
No, 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 abandonar no. Te digo sinceramente que cada día cojo más garra, más fuerza. Por el tema del calor y mami, claro, yo soy mami. Y fue duro para mí...
Ya.
Los primeros días separarme de mí, ¿sabes? Esto es lo más duro.
Ingrid, sabes que tienes todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza. No quiero oírte llorar, quiero que saques esas garras de león que nos contabas hace un rato.
Sí.
Si quieres lo dejamos aquí y ya seguiremos otro día, ¿te parece?
Muy amable, gracias.
Un beso muy fuerte, que vaya muy bien, Ingrid.
Muchas gracias, a ti.
Hasta luego. Doncs és la imatge, malauradament, que hi ha a molts llocs del país.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres... Portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts al cor de la terra.
He vist el cel cobert de plom. He vist ciutats desaparèixer com la pols. He vist un mur furiós al mar plorar la mare terra. He recollit matralla al cor dels que han fugit des de les portes de l'horror. Que cremi roig al fons d'un vers contra el foc de la guerra. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre dent, dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit del vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Som tot allò que no té nom, som el demà de la tristesa i de la por. Hi haurà un camí sota la nit, hi haurà esperança. He vist la mort parlar d'amor, he vist els pobles despertant una cançó. Mirem els ulls, no estarem sols, un altre món esclata. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit del vent rebel, benvinguts, salam aleikum.
hace falta personas que construyan más y destruyan menos. Que prometan menos y resuelvan más. Que esperen recibir menos y dar más. Que digan mejor ahora que mañana.
Avui s'obriran totes les portes, tots els camins en un instant. No a la nit al teu davant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
El creixement d'una falla al mar d'Alboran, una falla que en principi era gairebé imperceptible, però que està agafant cada cop més importància, anomenada Al-Idrisi, seria l'origen dels terratrèmols que els darrers anys hi ha hagut a tota la zona del nord d'Àfrica i al sud de la península. Aquesta és una falla que ha permès i que permetrà en un futur estudiar els moviments sísmics i la creació d'aquest tipus d'accidents geològics. Aquesta és la conclusió al que ha arribat un equip internacional liderat per l'Institut de Ciències del Mar i que ha demostrat el creixement d'aquesta falla. Qui ha liderat aquest estudi i aquest equip és Laia Gràcia, investigadora de l'ICM i líder del projecte. Laia, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Expliquem bé aquesta notícia perquè el descobriment és sens dubte excepcional i ens permetrà entendre molt més per què es poden o es duen a terme terratrèmols a la zona de la Mediterrània, sobretot a la Mediterrània Sud, no? El que seria el mar d'Alboran. Què és aquesta falla d'Al-Idrisi?
A veure, al mar d'Alboran hi ha diversos sistemes de falles, d'acord? Llavors, concretament, l'any 2015, vam cartografiar aquesta falla, la falla aquesta que s'anomena de l'Idrisi, que de fet és una falla que no té una gran estructura. En realitat, hi ha altres falles que tenen que són molt més prominents i molt més visibles, diguéssim, no? I en aquesta és una que talla en dos una de les falles més grans del mar d'Alboran, que s'anomena la Alboran Ridge, la cresta d'Alboran, que és una estructura com si fossin uns Pirineus en el fons del mar. Doncs resulta que la falla de l'Idrisi, que és una falleta que no li donaria duro, perquè que gairebé no té expressió en superfície, que és relativament jove, doncs està tallant en dos aquesta gran estructura. No? I va ser arrel d'això que vam dir, ui, això ens ho hem de mirar una mica més en detall. I llavors va ser quan ja vam començar a utilitzar aquests vehicles submarins per veure els diferents segments d'aquesta falla, com són, i vam poder veure arrel del terratrèmol de l'any 2016, sí, que va ser un terratrèmol de magnitud 6,4, que és el terratrèmol, diguéssim, de l'època instrumental. Instrumental vol dir des que hi ha sismògrafs, d'acord? Doncs des d'aquesta època és el terratrèmol més gran que s'ha nucleat en el mar d'Alboran, no? Que és aquesta magnitud 6,4. I arrel d'aquest terratrèmol, doncs hem pogut veure que, bueno, hi passaven una sèrie de com això que anomenem del creixement d'aquestes falles, no?
A nivell social, quan parlem d'una falla, el que ens ve al cap és com una gran esquerda, no? Sobre el terreny, que parteix un terreny amb dos i que, i que aquest terreny queda a dos nivells diferents. Parlem d'això o al fons del mar una falla, o en aquest cas aquesta falla és un tant diferent?
No. Ho has dit molt bé. Realment, hi ha diversos tipus de falles. També és una cosa que cal explicar, no? Hi ha les falles, les que direm falles normals, falles inverses i falles de lliscament lateral. Aquesta, precisament, és una falla d'aquest lliscament lateral. És com si tinguessis... És realment bastant rectilínia i com de per una banda empenys cap endavant i per l'altra banda, doncs com si anessis cap al fons, no? Fa un lliscament lateral, no? Llavors, aquestes falles, en realitat, doncs, a vegades estan una mica desconnectades entre elles, diguéssim, no és absolutament línia. L'estructura, parlem, que té com uns 100 quilòmetres de longitud, però no són 100 quilòmetres exactament lligades, sinó que hi ha alguns segments, que parlem de la segmentació, no? Doncs aquesta falla té com tres grans segments i entre els segments hi ha petites distàncies entre un segment, o sigui, estan com talladetes, no? Hi ha un primer segment al sud, un altre central i un altre al nord, cada vegada anant una mica més, com si diguéssim, cap a l'est, no? Diguéssim. Llavors aquestes petites distàncies entre els segments és de pocs quilòmetres i fa que igualment la falla, quan es nuclea un terratrèmol, el terratrèmol pugui atravessar aquest segment, no? I el que hem estat veient, el que anomenem això del creixement d'aquesta falla, és precisament de que el sisme es va nuclear justament a la intersecció entre dos d'aquests segments, entre el segment sud i el segment central, i arrel d'això va haver un trencament de tot el segment sud i una part del segment central, no? Això podem dir que aquesta falla, a mesura que van passant terratrèmols al llarg de la falla podem dir que va sense més llarga i més profunda. Això va com creixent, no? Sí. Llavors, això provoca que a la llarga, a la mida que vagin passant més terratrèmols al llarg d'aquesta falla, doncs la falla serà més perillosa perquè pot generar sismes de magnitud més elevada.
Perquè ens fem una idea, aquesta és una falla que va de nord a sud, per entendre'ns, o de sud a nord, és a dir, que creua el mar d'Alboran, diguéssim, en direcció als pols, més o menys.
Exacte, és una falla que, diguéssim, a través des de la zona de l'Ocema, del nord d'Àfrica, diguéssim, que allà realment hi han generat sismes bastant importants, de magnitud 6, a l'any 1994, de magnitud 6,2, a l'any 2004, i el magnitud 6,4 ja dins del mar d'Alboran, que això va ser el del 2016. O sigui, que estem veient que justament l'any 2004, 2016, estem parlant d'una recurrència d'aquests sismes en aquesta mateixa falla d'aquests 10-12 anys, no? Llavors, què podem esperar? Doncs, de moment, això ha passat recentment, no sabem quan tornarà a passar un altre sisme, però estem veient aquesta com ciclicitat, no?, d'aquests 10-12 anys de sismes d'aquesta magnitud. Perquè, clar, evidentment, també es generen sismes de magnitud molt més petites, de magnitud 2, de magnitud 3, però aquestes no tindrien aquesta rellevància, no?, perquè no creen aquest trencament en superfície, no?, de la falla.
Clar, aquí ve la següent qüestió. Pel que dius, hi ha un augment de la periodicitat dels terratrèmols. 6,4 graus ja comença a ser un sisme, o de fet ja és un sisme important. La previsió i els estudis o les primeres investigacions apunten a que això pot ser més habitual i amb més intensitat, i ara vaig a ja la pregunta catastròfica total, eh? I tu poses el punt sobre la is. Això pot generar una onada gegant, no vull anomenar-ne tsunami, perquè suposo que això ja és més oceànic, no? Però sí que pot provocar una onada gegant que vagi a qualsevol de les àrees mediterrànies?
A veure, primer, respecte al que estàvem parlant de la falla, d'aquest creixement de la falla, és veritat que els terratrèmols, o sigui, les falles creixen a mida que van passant-hi terratrèmols. Sabem que aquest últim del 2016, doncs ara el que no podem predir és quan serà el següent sisme de magnitud 6 cap amunt, perquè de magnituds més petites sempre n'hi haurà, van haver-hi, no, diguéssim, però de magnitud 6 cap amunt, quan serà el següent? Això realment no tenim cap bola màgica aquí per poder-ho predir, no? La veritat, el que estem veient és aquest creixement, no?, d'aquests 10-12 anys. Llavors podem esperar que potser d'aquí 10-12 anys hi haurà un altre sisme que trenqui precisament el central, perquè tenim en aquesta zona de la falla, la part sud realment ja trencat, la part nord també tenim bastanta sismicitat, però hi ha tota una part central, al mig del mar del Boran, que aquesta falla no ha trencat. No veiem que hagi sigut, no hi ha sismicitat important en aquesta zona. Val. I llavors, doncs, clar, si d'aquí 10-12 anys llavors trenca el segment central, estem parlant que la falla està creixent, que la falla està donant sismes de més alta magnitud i, per tant, doncs és més perillosa. Respecte al que comentes del tsunami, a veure, estem parlant d'una falla que és una falla de lliscament lateral sinistre, que va, que diguéssim, cap a moviment antihorari, diguéssim, d'acord? Doncs aquesta falla, el tenir al ser d'aquesta categoria de lliscament lateral, és difícil que realment pugui generar un tsunami important, no? Els tsunamis, sobretot, es generen amb falles, que s'anomenen falles d'encavalcament, no? Que es posa una falla damunt de l'altra, amb un pendent, diguéssim, d'uns 30 graus, o bé a les falles que s'anomenen falles normals, que és l'enrevés de les falles d'encavalcament, que tens un bloc amb esclar i de sobte hi ha una part que se t'esllavissa cap a baix, no? cap al mar. No? Llavors, aquestes sí que poden generar... sobretot les falles inverses, les que són de les grans zones de subducció, on es generen els grans sismes, ja de magnitud 8, 9, inclús algun de 10. No? Aquests són els sismes realment perillosos i són ingents. Les falles aquestes de lliscament lateral és molt difícil que generi un tsunami important. Això és així.
I es coneixia que la Mediterrània, i jo, bueno, ho havíem parlat també aquí al programa, la Mediterrània Nord, per entendre'ns, entenc la Mediterrània Nord, la que va cap a la zona d'Itàlia i Grècia, i també, evidentment, la nostra àrea, més al nord del mar d'Alboran, ja pateix la fricció d'aquestes dues plaques, no? La placa asiàtica i la placa europea, o l'africana i l'europea. El que heu descobert al sud... És un nou descobriment o és la continuació del fregament d'aquestes dues plaques?
Mira, precisament la zona que estem treballant és el límit de plaques. O sigui, al mar del Gorán i a l'altra banda de la península Ibèrica, la zona atlàntica, que és el que anomenem el Golf de Cádiz, aquesta zona és el límit de plaques entre la placa africana i la placa eurasiàtica. És allà. Llavors, a la mida que anem anant cap a més al nord, què passa? Doncs que aquest límit, no és una línia recta absolutament, no? O sigui, són diferents estructures, no? Però, diguéssim, a mida que anem cap al nord, doncs això es va com disseminant. Hi ha un moment que realment ja gairebé no hi ha sismicitat, no tens grans falles importants actives, perquè això és important. Aquestes falles que estem parlant són falles actives. I això què vol dir? Doncs que generen terratrèmols, entre que hi ha zones que hi ha falles, per exemple, no sé, poden haver-hi falles a terra, a Catalunya, a la falla del Cap, que és una falla que també és activa, però que té una recurrència molt més llarga. No? Mm-hmm. Són falles ja que no són tan actives com aquestes que estan en el límit de plata. Aquestes sí que tenen un rol més important. El que també fem és que en aquesta àrea que estem del mar del Moran i del Golf de Cádiz, doncs és una àrea que difícilment es poden generar sismes molt més grans que aquest. Excepte una excepció que tenim en el cas del Golf de Cádiz, que sabem que va haver-hi el terratrèmol de Lisboa del 1755, que tu vas a Portugal i tothom encara 300 anys després i té superpresent aquest terratrèmol, doncs aquest terratrèmol va generar un sisme de 8,5. De magnitud 8,5, que és un sisme realment molt important, que va generar a causa del terratrèmol, però després hi va haver-hi un tsunami supergran, en el qual realment ja va ser la catàstrofe total.
Doncs... Laia, en tot cas, ens quedem amb aquest descobriment i, evidentment, ens quedem observant com evolucionen les investigacions, fins on podeu arribar i quines són les conclusions i en tot cas, sempre pendent d'allò que pugueu aportar i que expliquin coses i circumstàncies tan difícils de preveure com són precisament els terratrèmols. Moltíssimes felicitats i estem en contacte. Que vagi molt bé.
D'acord, doncs moltes gràcies i fins la propera. Nosaltres la idea és poder fer un projecte de recerca sobre precisament un cop que hem treballat amb aquesta falla, doncs anar una mica més enllà i bé, qualsevol altra vegada, doncs em parlarà de molt de gust.
Serà un plaer. Fins la propera, Laia. Cuida't.
Moltes gràcies. Adéu.
Bones notícies. Segur que coneixeu el projecte Life Platera, aquest projecte de desurbanització de la Maresma de la Platera i la restauració dels aiguamolls de l'Empordà, i que té molt a veure també amb un projecte de potenciar aquesta zona turísticament. Doncs bé, nou reconeixement en aquest projecte, Cristina.
Sí, precisament, ni més ni menys que l'ONU, l'Organització de les Nacions Unides, doncs, ha premiat aquesta aposta per la sostenibilitat de Torroella de Montgrí i l'Estartit. L'Ajuntament va rebre el passat divendres aquest reconeixement en els Premis Mundials de les Ciutats Sostenibles de l'ONU, per aquest model d'integració de l'ecoturisme en la planificació urbanística i també aquest disseny de territori, destacant, com molt bé deies, el caràcter innovador del projecte Life Platera. I ni més ni menys en parlem amb el biòleg i responsable d'aquest projecte, en Xavier Quintana.
Xavier Quintana, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Com
I moltes esteu? Felicitats, suposo que content.
Moltíssimes gràcies, molt, esclar, molt contents tots plegats per els reconeixements que anem rebent.
Però, Xavier, aquí el més important és el de la societat civil, no? El de les administracions locals, el de la gent que ha sabut veure una oportunitat, no?
Sí, 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 sí. De fet, ja tenim també un premi del FILMA, no? del Consell per les Iniciatives per al Medi Ambient. I per tant, doncs, en aquest sentit, ja a tots els nivells, no? O sigui, a nivell mundial, a nivell local, a nivell europeu, anem rebent reconeixements i això, doncs, és clar, ens omple d'orgull, òbviament.
Home, realment sou uns pioners en aquest sentit. Realment no parem de parlar d'urbanització. En aquest cas, anem a desurbanitzar i a renaturalitzar, no?, en aquest cas.
Sí, sí. De fet, però ha sigut un procés molt lent, perquè la primera idea de voler desurbanitzar ve del 97-98, quan es va començar a plantejar el canvi de model urbanístic. I és ben bé fins al 2014 que no vam poder començar a fer les obres de desmantellament. És a dir, que 20 anys tranquil·lament des que intentes aplicar un model fins que finalment es consolida. Això vol dir també, bueno, busques visió a llarg termini i intentar fer les coses al màxim de duraderes possibles, no?
I ara, en quin punt ens trobem i quins són els propers objectius?
Bueno, ara estem en el tema del projecte de la Iflatera, ja hem acabat, hem entregat tota la documentació a la Unió Europea, és un projecte LIFE que requereix una sèrie d'informes finals que ja hem entregat i que ara només falta el que seria la liquidació, és a dir, la resposta final de la Unió Europea per tancar el que serien els últims pagaments. A nivell de la Iflatera, des del punt de vista estructural ja està, és a dir, el projecte d'obres estructural ja està. Ara el repte és els usos de l'espai, és a dir, bueno, buscar que no es massifiqui, que mantingui els seus valors, que la gent respecti els itineraris i aquest tipus de qüestions.
Home, ara sortim d'un moment turístic, no?, on evidentment la Costa Brava i l'Empordà doncs s'omplen de gent més enllà dels veïns. La gent l'ha entès, el projecte, i la gent ha respectat la idea inicial, o cal anar fent petits retocs?
Jo crec que majoritàriament sí. Sempre hi ha gent que transgredeix, que passa pel mig, que va amb els gossos sueltos pel mig de les zones on hi ha edificació. Això passa sempre. Però això es pot veure al vas mig ple o mig buit. Una cosa és que hi hagi algú que passi per on te ne toca i una altra cosa és que tothom passi per allà on te ne toca, no? I creiem que el nivell ara de conservació de l'espai permet que l'espai es recuperi. Podem una mica més a poc del que faria de manera natural, però que el recuperi en definitiva.
I la consolidació de les zones d'aiguamolls, aquesta està garantida també o no?
Sí, busquem, de fet, amb la restauració ecològica, estructuralment buscàvem que el sistema funcionés per ell mateix i que s'inundés per ell mateix amb la seva dinàmica natural i que la vegetació recuperés per ella mateixa. I, per tant, això sembla que està anant així. I, en aquest sentit, doncs, estem relativament tranquils. No és un procés ni molt menys ràpid. De fet, tardarem uns anys fins que no veiem la Maresma absolutament madura i igual a una banda o a l'altra, a la banda urbanitzada, a la no urbanitzada. Però, bé, va anant cap on ha d'anar i encara que sigui un procés lent, de fet, fa el camí que toca. Per tant, en aquest sentit, estem relativament tranquils, sense que hi hagi d'haver-hi molta intervenció humana, és a dir, això ha de funcionar per si sol. Difícil és la restauració d'un art, la part d'un art és més complicada,
sí?
Però això ja també ja ho sabíem, sí, perquè és més fràgil i és més estira i arronsa. Ara un temporal de mar es destrossa una part de l'art de la duna, després l'altra es recupera, però també continua anant per al camí que toca, és a dir, que en principi tot funciona com hauria de funcionar.
Deia, és un projecte que ha tingut molts reconeixements, això evidentment l'ha posat constantment a l'aparador. No sé si heu tingut visita o heu pogut assessorar altres iniciatives semblant a la vostra, no?, de desurbanització i de recuperació d'espais.
Sí, ha vingut gent de tot arreu i a veure com era i què podia aprendre. Fins i tot vam tenir fa uns anys una delegació del govern francès que estaven buscant accions que es feien a la costa relacionades amb temes de sostenibilitat i ens vam venir a visitar. D'altres llocs, altres moviments conservacionistes i altres llocs de per aquí també ha vingut gent, vull dir que en aquest sentit, sí, sí, i a més nosaltres encantats d'ensenyar la nostra experiència, òbviament.
Aquest reconeixement de l'ONU és, diguéssim, a moda de reconeixement de títol, no pas econòmic, o ja econòmic.
No, és simplement... Simplement la medalla.
Bueno, escolta,
ja han tret prou,
Sempre va bé, home, el diploma sempre... Sempre arregla una... Un bon diploma sempre arregla una paret, això, sens dubte.
Això mateix.
Però bueno, si a sobre d'arreglar la paret arregla l'economia del projecte, doncs ja sempre és una mica millor,
No, bueno, el projecte ja tenia subvenció europea, la subvenció del projecte del Fons Life ja era del 75%, i per tant els altres socis aportaven el 25%, i per tant, pues, al final, entre quatre socis, repartir-se el 25% d'un projecte, pues, no dic jo que sigui, però vaja, ha sigut una cosa que econòmicament bastant assumible.
Xavier.
És això, el percentatge de participació europea.
Moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies per haver tirat endavant el projecte, que seguirem, evidentment, des d'aquí, des del FARI, seguirem promovent aquest respecte. Una abraçada, fins després, que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A veure, molt bona tarda. Doncs podria ser un perfectament un conte de fades, no? Un conte de somni, no? La recuperació d'un espai que algú havia destinat ja a urbanitzar, a fer-hi cases i passejos i aquestes coses, retornar-lo altre cop a la natura. Contes i històries relacionades amb el mar, em voldrem explicar i recuperar-ne aquí al Far de tant en tant alguna. És per això que arribarem, si us sembla, a les 5 de la tarda amb la Susana Peix, que ens explica el peix dels desitjos.
El peix dels desitjos, de Loek Kopmans. Una vegada hi havia un pescador i la seva dona que vivien en una olla prop del mar. Treballaven molt i vivien en una manera molt senzilla. Un dia, quan el pescador recollia la canya, es va trobar un peix molt petit a l'am. «Si et plau, escolta'm», li va dir el peix. «Deixa'm viure, només sóc un peix petitet, no faria de bon menjar. Torna'm a l'aigua». «Ai, pobre peix», va contestar el pescador, «no cal que em donis més explicacions, et tornaré al mar». Tal dit, tal fet, va llançar el peix a l'aigua. El peix va submergir-se immediatament fins al fons del mar. El pescador va replegar tots els seus estris i se'n va anar cap a casa. «No has pescat res?», li va preguntar la seva dona sorpresa quan el va veure arribar amb les mans buides. «I tant», va contestar ell, «he pescat un peix que parlava i l'he tornat a l'aigua». «Però, home, segur que era un peix dels desitjos. No has demanat de cap desig?» «No», va dir l'home, «què podria desitjar jo?» «I ara», va dir la dona, «és una vergonya com hem de viure en aquesta olla. Jo voldria viure en una caseta amb una mica de bestiar i un jardí. Torna a buscar el peix i desitja-ho per nosaltres dos. El peix ho pot fer». A l'home no li feia gaire gràcia, però hi va tornar. Quan era a la vora del mar, va cridar: «Sóc el pescador Alien de Bar i busco el peix del fons del mar. La meva dona, Alina Rosa, té un desig que a mi em fa nosa». El peix s'hi va acostar nedant i li va dir: «I què vol?» «Ai», li va contestar l'home, «la meva dona té un desig, vol viure en una caseta amb una mica de bestiar i un jardí». «Ves a casa», li va dir el peix, «i veuràs el desig fet realitat». L'home va tornar cap a casa i mira per on, la seva dona ja no era a l'olla, no, se la va trobar asseguda en un banc davant d'una caseta que tenia un jardí i gallines. «Estàs contenta?», li va preguntar ell, «així podrem viure bé». «Què vols que et digui?», va dir la dona, «encara m'ho he de pensar una mica». No estava satisfeta, la caseta estava mal ventilada i el jardí era massa petit, i va dir: «has de tornar a buscar el peix i demanar-li un castell ben gran, seria meravellós, el peix ho pot fer. Ves-hi de seguida». L'home estava disgustat, no hi volia anar. «Això acabarà malament», va pensar, però hi va anar. Quan tornava a ser a la vora del mar, va cridar: «sóc el pescador Alin de Bar i busco el peix del fons del mar. La meva dona Liera Rosa té un desig que a mi em fa nosa». El peix es va acostar a Dan i li va dir: «I ara, què vol?» «Ai», va contestar l'home, «a la meva dona li agradaria viure en un castell ben gran. Ves a casa», li va dir el peix, «i veuràs el desig fet realitat». L'home va tornar cap a casa i es va trobar la seva dona a les escales del castell. Era un castell amb moltes portes i finestres i moltes habitacions. Al darrere hi havia un parc gran amb moltes vaques i cavalls. «Ara sí que estàs bé», va dir l'home. «En aquest castell sí que hi podrem viure i ser feliços». «Què vols que et digui?», va dir la dona. «Ara m'ho he de pensar una mica». No estava satisfeta. Des de les escales la dona mirava al seu voltant. «M'agradaria més ser reina de totes aquestes terres. Ves a buscar un altre cop el peix perquè vull ser reina. El peix ho pot fer. Au, ves-hi ara mateix». Molt i molt trist, l'home va anar cap al mar un altre cop. Però després de ser reina, la seva dona va voler ser emperadriu i després li va demanar ser déu. Quan l'home va tornar al mar, la tempesta havia esclatat. Tenia dificultats per mantenir-se dret. Els arbres ballaven, les muntanyes tremolaven i les roques queien al mar. El cel era negre com el carbó i les onades eren grans com gegants. L'home va haver de cridar molt i molt fort. «Sóc el pescador a l'Indebar i busco el peix al fons del mar. La meva dona, Liena Rosa, té un desig que a mi em fa nosa». El peix es va acostar nedant i el va cridar: «Renoi, encara té més desitjos? Primer el castell, la casa, després el castell, després ser reina, després ser emperatriu, i ara què vol?» «Ai», va contestar l'home, «ara vol ser déu». «Ves-hi», va dir el peix, «te la trobaràs com abans, vivint a l'olla». Quan l'home va arribar a casa, va mirar la seva dona als ulls i els dos van respirar a fons. En veure que tornaven a viure a l'olla, se'n van adonar de com s'estimaven abans de conèixer el peix. De tan contents es van posar a ballar. I des d'aquell dia tornen a ser feliços l'un amb l'altre. I el peix dels desitjos no l'ha vist mai més ningú. I conte contat, conte acabat.
Doncs ja teniu un repte, aviam si sou capaços de tornar a veure o de ser els primers en veure novament el peix dels desitjos. Si ho feu, ens ho feu saber a les xarxes socials del Far, amb un missatge al Far FM o al Far a través de Facebook o Twitter, i us podeu comunicar amb nosaltres. Ara ens aturarem, sentirem les notícies de les 5 de la tarda i tornarem parlant de les iniciatives que en matèria de sostenibilitat s'han fet durant aquest estiu. Realment han funcionat les neteges de platges, la recuperació de borilles, o estem parlant d'un gra de sorra en una muntanya? En reflexionem tot just després de les notícies.
Segueix la llum del Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia que arriba calenta. La vida és primavera, que la sang altera. La vida és un estiu, no la cançó d'estrella. La vida som tu i jo quan omplim la nevera, fent l'aperitiu a la terrasseta. La vida bonica, vida viatgera, mediterrània, la nostra terra. Incansable finestra on tu i jo ballem el món. Havana, un xa-xa-xa, és rumba catalana. La vida és un tango, ciutat de la plata, un carnaval, havanera, petxanga. La vida és un rock, el ritme dels 80, una ranxera a la mexicana. La vida és un reggae, tocat a la platja, a casa nostra, mediterrània. Incansable finestra on tu i jo ballem el món. Yeah. de les penes, regala'm un somriure. Regala'm un matí, les flors de la finestra, les llums d'aquest concert, a les platges del Maresme, quan ballem el món. Vergonya, jo et trec a ballar. Ui, 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 uai, ai, ai. Deixa estar les penes i comença a cantar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.